Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. La Direcció General d'Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha multat amb 417,34 euros el professor de l'Institut Gili i Galla de Lleida, que el passat mes de juny va dir durant una classe de filosofia a alumnes de quart d'ESO que ser homosexual era antinatural. Finalment s'ha resolt l'expedient, obert al professor aplicant-li una sanció administrativa per una infracció lleu que ha suposat la vulneració de la llei 11/2014 que garanteix els drets del col·lectiu LGTBI. En concret, l'article 34 d'aquesta llei considera una infracció portar a terme actes que comportin aïllament, rebuig o menyspreu públic, notori i implícit de persones a causa de l'orientació sexual, identitat o expressió de gènere. Recordem que les paraules d'aquest professor van ser enregistrades a través d'un telèfon mòbil, van tenir el seu origen en un debat sobre l'amor i el professor en qüestió s'hi va referir només en la relació afectiva entre un home i una dona. Un alumne li va preguntar sobre l'amor entre persones del mateix sexe i va ser aleshores quan el professor li va respondre que l'homosexualitat era antinatural i ho va comparar amb ser coix o borni. També va dir que l'homosexualitat no hauria d'existir i que s'està imposant la creença que cal respectar els homosexuals. Els comentaris van generar protestes entre els alumnes que van abandonar l'aula i també una allau de reaccions i concentracions de rebuig per part de diverses associacions i estaments com Colors de Ponent, que va interposar la denúncia davant de la Direcció General d'Igualtat. El professor de 64 anys va acceptar les irregularitats que havia comès i va demanar perdó als estudiants. En clau econòmica, l'Ajuntament de Figueres vol reactivar el comerç al carrer Sant Pau, però just en aquest punt hi té un conflicte, el bar Helena, un bar que rep moltes queixes de veïns per aldarulls i drogues. Des del consistori n'estan al corrent i treballen per tractar-ho. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Bon dia. Tancar el bar Helena de carrer Sant Pau. Aquest és l'objectiu de l'Ajuntament de Figueres per acabar amb els problemes derivats del consum de drogues i de la venda d'aquestes substàncies. Bar que ha rebut nombroses queixes dels veïns i que per això l'Ajuntament treballa per poder-lo tancar. Així ho explica l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip.
De perseguir-ho fins a aconseguir el tancament d'aquesta activitat, que entenem que potser el volum d'actuacions delictives que potser s'hi porten a terme no permet fer una actuació conjunta que permeti el seu tancament, però sí que s'estan produint una sèrie de fets, sobretot aldarulls derivats de la seva activitat en tot l'entorn, que com a Ajuntament no podem permetre.
El bar Helena fa que passar pel carrer Sant Pau no només de nit resulti també de dia incòmode pels ciutadans per la sensació de perill que tenen. Això perjudica un carrer on hi ha diversos comerços i que seria un bon eix per ampliar l'eix comercial de la ciutat, ja que és una via d'accés a la Rambla.
I acabarem amb cultura. La Noguera, aquests dies a l'escola Armengol de Balaguer, acull l'exposició 30 anys en 10 obres d'Oriol Arumi. Ràdio Rosselló, Vicenç Berman.
L'exposició reuneix en una desena d'obres cada etapa per la qual ha passat l'artista al llarg de la seva trajectòria. Oriol Arumi.
Una sèrie d'obres al llarg de la meva trajectòria, des de que tenia 15 anys fins a l'actualitat, perquè els alumnes puguin veure el progrés, no? I que vegin que al llarg d'una vida, igual que la vida dona molts gira, molts toms, doncs l'obra també va evolucionant, vas canviant d'estil, de tècnica.
Alcalde de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal.
Tracte doncs, d'una trajectòria vital, per això en certa manera he ficat aquí on els nens i nenes aprenen a dibuixar i es pot veure el primer dibuix seu de quan tenia 9 anys i després tota l'evolució, com en 30 anys, evidentment, canvien les estètiques, canvien els gustos i canvien les temàtiques.
Guanya un viatge a la Ribera Maia. Fes les teves compres als comerços associats de l'UBET i rebràs gratuïtament la butlleta que et pot portar de viatge al Carib. La Unió de Botiguers i Empresaris Turístics de l'Escala us desitja unes bones festes.
UBET, amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. I guanyem tots.
Les quines més ràpides de l'Empordà les trobaràs a Sant Miquel de Fluvià.
Tots els diumenges i festius de desembre i fins a Reis a les 7 de la tarda.
Per 10 euros la sessió jugaràs 8 quines normals, una del desgraciat, una d'especial i una d'extra.
A més, sortejos especials amb opció a diferents electrodomèstics, televisors, tauletes, consoles, sopars...
I atenció, l'últim dia, sorteig d'un viatge a Londres, Roma o París.
Quines de Sant Miquel de Fluvià, organitzades per l'Associació Cultural La Gresca.
Recorda, les més més ràpides de l'Empordà.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Això és Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Passen 6 minuts del punt de les 11 i comencem aquesta primera hora des d'ara fins a les 12 en tota una sèrie de continguts que ara els he donat a conèixer, esperant doncs que sigui del seu grat i et facin companyia durant aquestes dues hores d'entreteniment aquí a la sintonia del 107.6 si ens escolten des de la ràdio convencional o des de radiolescala.cat si ho fan des d'un ordinador, des d'una tablet, també ho poden fer des del telèfon, tot i que al telèfon doncs, tenim l'aplicació també TuneIn, que allà hi som, i segurament també més endavant hi serem amb algun altre que ja els irem donant a conèixer. Avui dia les aplicacions per ràdio n'hi ha moltes i és això, que has d'intentar ser totes les màximes possibles perquè amb això hi ha gustos. Hi ha gustos que els agrada més fer servir el TuneIn i altres aplicacions que potser els agraden més. Però bé, a mica intentarem ser-hi i ser a totes aquestes aplicacions on les ràdios hi són presents. Bé, doncs començarem, com ho fem sempre, parlant del temps. Avui en sol, en ventet, el mar doncs, que no està tranquil, que està també esverat. Tot això després ja ens ho explicarà més bé, en paraules més tècniques, en Sergi Corral, ara, com anem en el seu bloc, i ens expliqui des del seu bloc com està la situació meteorològicament parlant i també com estan les temperatures. Farem aquest resum de premsa, com no, com cada dia, per aquelles persones que encara no hagin anat a buscar el diari, els explicarem què hi poden trobar avui. Més ben dit, sempre dic els explicarem i, de fet, no m'hi puc incloure perquè els que ho fan són l'Helena Puigdueta, l'Oriol Pujador i la Thaís Trujillo, que és l'equip de notícies en xarxa edició matí. Felicitarem a tothom que sigui el seu sant i el seu aniversari. Parlarem d'una notícia que ara fa un any formava part dels informatius i acabarem amb la frase o refrany del dia. La Montse Hidalgo avui ens farà 5 cèntims, aquest espai de divulgació econòmica, amb l'entrevista a Xavier López, director de desenvolupament de la Fundació AMPANS, aquesta entitat manresana amb més de 50 anys d'història. I la Sandra Balaguer, amb Gent amb Valors, avui parla amb Ignasi Heriz, un emprenedor social creador d'una app, d'una aplicació de moda sostenible. I si tenim temps, i ens hi cap, la cançó del dia. Si no, ja buscarem temps per la segona hora. Tot això i acompanyat de música, d'aquesta música gran reserva, d'aquesta música de la bona que tenim aquí a Ràdio L'Escala, a la nostra discoteca, i que ens agrada compartir també amb els nostres oients. Si ens hi volen acompanyar, com he dit al començament, siguen molt benvinguts. Si sembla bé, comencem. I ho fem amb el temps. Bé, doncs avui sí que arribem ja als 10 graus. Després de fer dies que a aquesta hora no hi arribàvem, avui 10 graus amb 2 és la temperatura que marca, amb una humitat del 64%, tot i que la sensació tèrmica ens marca menys graus, 8 a 9. Quasi podríem dir 8 a 9, si ho féssim ja rodó amb 9, amb 10, quasi, doncs podríem dir que estem amb un grau per sota de sensació tèrmica. Sempre arrodonint números. En quant a la previsió, què ens diuen, Sergi? Avui dimarts, dia 19, un dia de cel variable, hem començat aquesta matinada, amb també resta de nuvolades a partir de ara matí, ara com ens trobem al migdia, es mantindrà així, i fins a la resta del dia amb alguns núvols prims al vespre i la nit. En quant al vent, provençal fort de 5-7, és el cas amb el que ens hem despertat, que ha baixat força a força 4-6 i que continuarà així la resta del dia. En quant a l'estat de la mar, maregassa tot el dia amb mar de llampec de matinada i tràgol de llevant. Això en quant a l'estat de la mar, això per avui. Per demà dimecres, un cel serà de matinada i a primera hora del matí. A mig matí i a migdia tornaran a progressar núvols de nord a sud, que deixaran un panorama molt ennuvolat a migdia i bona part de la tarda. Al vespre, però, es tornarà a obrir clarianes, ambient fred de matinada. El vent tramuntanet a força 3-4 a primera hora de la matinada, després calmarà fins a migdia, que quedarà ben variable. Migdia i tarda entrarà a provençal de força 5-7, baixant a força 4-6 a la nit. I la mar marejol de matinada i matí. A partir de migdia pujarà ràpid a forta maró i al vespre i nit tindrem maregassa. La temperatura de l'aigua del mar continua amb aquests 13 graus en 3. Bé, això és el que ens explica en Sergi des del seu blog, aquest Temps per la Meteo, que és la primera secció que tenim al matí, parlar del temps i també de les temperatures. La segona, anar a la redacció de l'equip de Notícies en Xarxa Edició Matí perquè ens expliquin, o més ben dit, els expliquin a les persones que encara no han anat a buscar el diari o que estan a punt de fer-ho, què s'hi poden trobar avui amb aquest resum de premsa general.
Repàs del matí als diaris, segon pas pel quiosc, explicades ja les portades i els continguts de la premsa local i comarcal. Ens ocupem ara de la resta de publicacions, aquelles que s'editen a Catalunya però que tenen un abast global, un caràcter generalista. Taís Trujillo, molt bon dia.
Bon dia.
Avui comencem aquest repàs a la portada del Punt Avui. Entrevista Carles Puigdemont.
Sí, el cap de llista de Junts per Catalunya assegura que el president de la Generalitat, número 130, no el pot liquidar el president Mariano Rajoy. Diu que la repressió va calant perquè comencem a normalitzar de manera inconscient el 155 i que l'enemic no està entre els independentistes, sinó que és aquest article de la Constitució espanyola.
Doncs això és el que ha dit Carles Puigdemont des de Brussel·les. Un Puigdemont no va poder assistir a l'últim debat electoral televisat.
El va substituir Jordi Turull, a qui veiem acompanyat de la resta de candidats, i de Marta Rovira, que va substituir a Junqueras. En el debat de TV3, els 7 representants de les forces presents al Parlament van mirar de convèncer els votants que encara estan indecisos davant les eleccions més complexes i decisives.
Però aquest no és l'únic titular que ens ofereix avui a La Vanguardia en la seva portada.
No, també diu que augmenta l'entrada d'immigrants subsaharians per mar a Espanya. Aquest any ja s'han comptabilitzat 21.000 entrades davant de les 16.000 del 2016. Espanya és l'únic país europeu on aquestes arribades s'han intensificat.
Tercera portada, la del diari Ara. Aquí també argument central per aquesta fotografia del debat electoral i d'aquesta passada nit com a La Vanguardia. Un debat electoral que l'Ara diu evidencia la tensió entre el bloc independentista i l'unionista. A banda d'aquesta segona imatge de portada que ens porta cap als Estats Units, en concret cap a l'estat de Washington.
Sí, on ahir va descarrilar un tren quan va caure d'un pont que creuava l'autopista. El balanç inicial és de 6 morts i més de 70 ferits. El tren estava fent el trajecte inaugural de Seattle a Portland. De moment, es desconeixen les causes del sinistre.
De l'Ara destaquem també un titular en clau econòmica.
Els sous continuen estancats. En un any han augmentat un 0,3%, 5 vegades menys del que han pujat els preus. El diari constata que la forta recuperació econòmica segueix sense arribar a les butxaques dels treballadors.
I acabem aquest repàs a la premsa generalista fent un cop d'ull al periòdico. La portada se la reparteixen al final de la campanya i el descarrilament a Washington, que ja ens explicaves. A banda, i sense moure'ns dels Estats Units, titular també del periòdico per a les últimes manifestacions de Donald Trump.
El president ha assenyalat Rússia i també la Xina com els enemics dels Estats Units durant el discurs per establir les seves línies de seguretat nacional. El document que va presentar ahir, no vinculant, apunta a un retorn a la Guerra Freda com a estratègia.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquest era el resum de premsa que ens portava l'equip de Notícies en Xarxa, edició matí. Anem a posar-hi música, ja acompanyar aquestes dues seccions amb la música que sempre ens fa de cortina entre una secció i l'altra aquesta vegada. I a partir ja d'avui, cada dia, com ha anat fent altres anys, escoltar una Nadala, però no aquestes clàssiques, sinó també ens agrada aquestes de les altres cançons de Nadal, aquests treballs discogràfics que fa temps, ara últimament, sembla que no se n'ha fet cap, d'aquests cantants, sobretot del panorama pop-rock en català, que han fet cançons, alguna vegada versionant una de les clàssiques, altres que els han composat exclusivament per aquest treball discogràfic. Ens anem amb els Mesclat, amb aquesta Nadala ingrata.
Per via digital, en directe ho retransmeten. Tontaire, tururumà, tontaire, tururumaire. Al vell mig de l'Arol, Sant Josep de Jon té idea, li munta un bressol tan a l'Ikea. Tontaire, tururumà, tontaire, tururumaire. En Jesús dorm abrigat amb una tovallola que té un gran estampat on hi posa Coca-Cola. Tontaire, tururumà, tontaire, tururumaire. La Maria, com hi ha món, unes mantes compraria, però fos l'avis a la cron, allà la perfumeria. Tontaire, tururumà, tontaire, tururumaire. El Masia s'ha nascut, el Nadal a tots conforta i el producte interior brut creix, això és el que importa. Thank you.
Són els mesclats amb aquesta Nadala ingrata, el Nadala que hem escollit per al dia d'avui. Llavors, cada dia una Nadala també d'aquests treballs discogràfics, d'aquestes altres cançons de Nadal. Cinc cèntims és la secció que ens porta cada dimarts la Marta Hidalgo, aquest espai de divulgació econòmica. Avui Xavi López serà l'entrevistat i Xavi López és director de desenvolupament de la Fundació AMPAMS. Aquesta entitat manresana amb més de 50 anys d'història ha posat en marxa una iniciativa pionera a Catalunya amb l'obertura d'un supermercat íntegrament gestionat per persones amb discapacitat. Ens en parlen des d'aquesta sessió, des de 5 cèntims, amb Montse Hidalgo.
Continguts en xarxa. 5 cèntims, amb Montse Hidalgo.
Tenir feina és un dels objectius prioritaris per a la majoria i encara més quan es tracta de persones amb discapacitat intel·lectual, física, sensorial o malaltia mental. Les dificultats es multipliquen i les oportunitats són escasses. Avui volem fer 5 cèntims sobre la realitat de la inserció laboral amb la incorporació de persones amb discapacitat al món laboral. Saludem Xavier López, director de desenvolupament de la Fundació AMPAMS. Benvingut. Hola. Què tal?
Molt bé.
Moltes gràcies per compartir aquesta estona amb tots nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Per situar-nos, ens pot explicar què fa la seva entitat per l'ocupació de les persones amb discapacitat?
Bé, la Fundació AMPAMS és una fundació que té una llarga trajectòria. De fet, ja fa més de 50 anys, no?, que pares i mares amb fills amb discapacitat, inicialment amb discapacitat intel·lectual, es van preocupar perquè els seus fills doncs poguessin normalitzar al màxim la seva vida, no? I un d'aquests aspectes doncs és l'aspecte laboral. Per tant, és una institució que abarca tots els àmbits de l'atenció a les persones, dels més assistencials, els adults i, òbviament, també els laborals, no? La nostra missió és donar ocupabilitat i que les persones amb discapacitat doncs puguin tenir una feina, si és possible, doncs, on te la volem la majoria, que seria les empreses públiques o privades, i si no també, en alguns casos, en la pròpia entitat.
Com incideix aquesta discapacitat a l'hora de trobar feina en empreses com les que tenim tots nosaltres, en les que treballem tots habitualment?
Bé, les persones, parlem de persones amb discapacitat i segurament el que hauríem de fer és parlar de persones amb capacitats diferents, no? I el que hem de fer és intentar adaptar les capacitats d'aquestes persones a les feines que puguin existir. Òbviament, doncs, hi ha certs hàndicaps i són els que nosaltres intentem ajudar, doncs, a poder suplir.
La llei, això, ho té present i obliga a determinades empreses, a partir d'un nombre de treballadors, a tenir doncs aquesta porta oberta, no?, perquè s'incorpori tot tipus de persones a la feina.
Efectivament, la llei d'integració de la discapacitat el que marca és que aquelles empreses de més de 50 treballadors hagin de tenir com a mínim un 2% de persones amb discapacitat. També hem de tenir en compte dues coses. Una, si es compleix, que en molts casos es compleix, potser en alguns no, però també estem en un país de molta pime, no? Hi ha molta empresa que està per sota dels 50 treballadors. Per tant, més enllà de les obligacions legals que existeixen i segurament han d'existir, segurament doncs, el que hem de fer és una funció més doncs, de sensibilització a les empreses, doncs, que contractar aquest perfil de persones no només no és un hàndicap, sinó que pot aportar valors positius a la pròpia empresa.
Vostès han aconseguit, amb un acord amb Capravo, obrir a Manresa un supermercat gestionat íntegrament per persones amb discapacitat. Aquesta és una experiència pionera?
Sí, la veritat és que és una experiència absolutament pionera a Catalunya. Abans d'entrar en el detall del projecte específic de Capravo, dic que nosaltres, la nostra missió no és fer activitats econòmiques, que les fem, sinó que la nostra missió és poder donar feina a les persones. I el que hem de fer és buscar activitats i empreses que puguin acollir-se amb aquests perfils. Per això fem coses molt diferents. I a l'hora de fer coses molt diferents, el que hem d'intentar també és buscar aliances amb aquelles entitats, amb aquelles empreses que tenen les competències per poder-ho fer. I aquest cas, el cas de Capravo, seria un cas molt específic i molt ajustat en això. Nosaltres entrem en un sector que desconeixem, per tant, segurament seria una mica difícil o quasi bé impossible poder-hi entrar, i en canvi, de la mà d'un operador expert amb trajectòria contrastada en el sector, doncs això ens és més fàcil. I l'experiència ha estat, bueno, de fet ha començat fa escassament una setmana, però és aquesta. Nosaltres hem franquiciat, tenim una franquícia de Capravo, per tant ells posen tot el saber, el seu saber fer, i nosaltres el que posem és posar les persones i la gestió. És pionera a Catalunya, absolutament, és el primer supermercat que està gestionat íntegrament a persones amb discapacitat. Si bé nosaltres el que vam veure és una experiència semblant que havia al País Basc, perquè Eroski, que com sabeu és propietari de Capravo, amb una entitat similar a la nostra al País Basc, que és Gureac, va fer una experiència. Ens en vam assabentar, vam parlar doncs, amb els directius de Capravo i van estar doncs, molt oberts a poder fer aquesta experiència doncs, que tot just ha començat i que la veritat és que n'estem molt satisfets.
Aquesta experiència a Euskadi deu haver anat bé, perquè si no hi ha hagut cap problema perquè es pugui fer aquí a Catalunya, les referències deuen ser bones.
Sí, són bones, efectivament. La veritat és que Eroski i Gureac, que és l'entitat del País Basc, si no m'equivoco, ja tenen tres botigues d'aquestes característiques. Nosaltres vam estar allà, evidentment, ho vam estar coneixent en profunditat, ho vam visitar, i ens va semblar que era una experiència doncs, que valia la pena doncs, tirar endavant. Una experiència doncs, que ara, evidentment, ha de madurar, l'hem de consolidar, però que ens dona l'oportunitat de crear 10 llocs de treball en un sector que ens sembla interessant per dos motius. Un, perquè és creador d'ocupació, i en segon lloc, perquè visibilitza també aquest col·lectiu de persones. No? A vegades hi ha activitats que són més opaques, que no estan tan directament amb el client, aquest, doncs, la interacció doncs, fa doncs, que hi hagi aquesta doble avantatge, si se'm permet la paraula, de dir, escolta, per una banda, el que fem és vendre productes doncs, en un supermercat com cal, i a més hi ha un valor afegit de que integrem persones que probablement difícilment d'altres maneres tindrien ocupabilitat. També dir que aquest és un primer pas, que el segon pas és que aquestes persones puguin treballar en supermercats de Capravo directament, és a dir, no estem pensant només en crear llocs de treball exclusivament per persones amb discapacitat, sinó que aquestes persones en un futur, un cop formades, puguin també treballar en altres establiments.
Parlava de la visibilitat, aquest és un dels principals problemes?
Bé, la societat, el que no coneix, doncs, no existeix, no? I probablement, doncs, quan coneixem les coses, el que fem és eliminar prejudicis, doncs, i veure les coses molt més senzilles i molt més clares, no? I en aquest cas, doncs, es veu perfectament, doncs, que són persones, doncs, que poden treballar, evidentment, amb les seves capacitats, doncs, en molts llocs, i això és interessant, doncs, per la societat i per les persones en conjunt, no?
No és l'únic projecte que tenen en marxa. Parlaven vostès d'una experiència llarga, d'una trajectòria llarga. Quins altres estan desenvolupant?
Des de l'àmbit laboral estem fent moltíssimes coses. Estem doncs, en àmbits més clàssics, on poden ser els manipulats, jardineria, neteja, però també fem vins i formatges. Com pots veure, fem coses molt diverses, però que totes tenen la mateixa finalitat, que és donar feina a persones, no? Tenim una formatgeria que és Muntanyola, vam comprar una fàbrica de formatges artesanes doncs, que estava molt prestigiada i la veritat és que ens està funcionant molt bé, l'estem distribuint també a les diferents cadenes de distribució i sobretot el que busquem és això, no? Activitats que ens permetin que les persones puguin adaptar-se a la feina. Per exemple, en l'àmbit del formatge doncs, hi ha molta manipulació i aquesta manipulació doncs, és molt factible.
Aquests anys ens hem omplert la boca amb com ens ha colpejat la crisi en el món laboral. Jo no sé quina és la factura que han tingut les persones amb discapacitat a l'hora de veure's fora dels llocs de feina, fora de les oportunitats de feina durant aquesta crisi, que no sé si la podríem donar per tancada del tot, però vaja, quina ha estat la factura?
Bé, efectivament, la factura ha estat molt, molt gran en tots els àmbits, però, evidentment, en els col·lectius doncs, més desfavorits, més vulnerables, doncs, això ha sigut més insistent, evidentment. També és veritat doncs, que a Catalunya, per sort, tenim una xarxa d'entitats, com Ampans, que diguem-ne, hem fet un sobreesforç molt gran per poder treballar aquests aspectes, però, evidentment, la factura ha sigut cara i com deies tu, jo crec que encara no s'ha acabat, no? És a dir, estem parlant de que l'economia millora des del punt de vista macroeconòmic, però en els aspectes més micros, no, de la percepció de les persones, doncs, sobretot les que estan d'atur, o el nivell de salaris que existeix en aquests moments, fa doncs, que això encara trigarà molt en poder normalitzar-se. No?
Tenen vostès la pròpia taxa d'ocupació i d'atur?
Bé, la veritat és que és molt difícil valorar la taxa d'ocupació de les persones amb discapacitat, perquè és un sector doncs, que a vegades les persones no estan a l'atur, les estadístiques no són fiables, però és un percentatge sensiblement elevat per sobre de la taxa habitual.
Experiències pioneres a Catalunya i que ens n'alegren, sobretot a l'hora de parlar del treball inclusiu, que a vegades el deixem una mica de banda quan parlem del món laboral. Xavier López, director de desenvolupament de la Fundació Empans, moltes gràcies i enhorabona.
Moltes gràcies.
Cinc cèntims.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Cinc cèntims amb Xavier López, que l'ha entrevistat avui en aquesta secció que condueix Montse Hidalgo. Tornem una altra vegada a la música. Ens anem amb Víctor Manuel, el treball d'aquest any 2017, que han estat enregistraments fets en directe. I d'aquest enregistrament que es diu Únicos en Concierto, en directo, de Víctor Manuel, escoltem aquest tema, un dels clàssics de Víctor Manuel, aquest Sube al desván.
Tu piel, escribiré tu nombre en cada pared. No fue cosa de un día, ni dos, ni tres. Como el tigre a su presa, te acorralé. Porque hueles a hierba, porque sabes a selva, porque alguien rompió el molde, no hay nada igual. Esa tierra porque sabes a hembra, cuando nadie nos vea, sube al desván, cuando nadie nos vea, sube al desván. No te ve quien duerma a tu costado, pierde la fe de que otra vida exista, que pueda ser mejor que recorrerte al amanecer. Y aunque las cosas vengan a contrapié, siempre inventamos fuerza para crecer. Esa hierba porque sabes a selva, porque alguien rompió el molde, no hay nada igual. Porque hueles a tierra, porque sabes a hembra, cuando nadie nos vea, sube al desván, cuando nadie nos vea, sube al desván. Esa hierba porque sabes a selva, porque que alguien rompió el molde, no hay nada igual. Porque hueles a tierra, porque sabes a hembra. Cuando nadie nos vea, sube al desván. Cuando nadie nos vea, sube al desván. Cuando nadie nos vea, sube al desván.
Sube al desván, aquesta cançó que ens ha interpretat Víctor Manuel d'aquest últim treball discogràfic que es titula Únicos. Continuem a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I el següent, la següent secció que tenim els dimarts és aquesta que ens parla de gent amb valors, un testimoni, unes vivències i l'experiència del voluntariat de les persones que protagonitzen aquest espai. Una secció que condueix Sandra Balaguer. Avui entrevista Ignasi Ariz, un emprenedor social i creador d'una app de moda sostenible.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça.
Aquesta setmana a Gent amb Valors volem conèixer l'Ignasi Ariz, tot un emprenedor social. És el creador de la primera aplicació de moda sostenible i des de fa uns dies està immers en una campanya de micromecenatge per cofinançar aquest projecte. Per saber qui l'ha empès a impulsar aquesta iniciativa, ens acompanya ell mateix. Ignasi, benvingut.
Bon dia.
Tu dius, Ignasi, que és moment de ser ètics a la presentació d'aquest projecte, d'aquesta aplicació. Si apliquem aquest concepte a la roba, quin és el camí per ser ètics?
Doncs el camí per ser ètics, primer de tot, ha de ser un camí que decideixi cada persona, un camí personal. I que en cada persona s'ha de preguntar si està a favor o en contra de l'explotació, a favor d'unes pràctiques. Aleshores, el camí el tria cadascú de nosaltres.
Tu parles de la revolució dels valors. Concretem una mica, quins valors són els que potencia la roba sostenible en aquest cas?
Doncs podem dir que és més bé els valors com a persona. És a dir, des de petits ens han ensenyat unes coses bàsiques com respectar els altres, com pensar en els altres i veure si estem actuant bé o no. Llavors, ara és com que sembla que si no estan molt propers a nosaltres, com que ja no ens adonem. Com si els treballadors estan a Àsia, doncs què passa? Llavors és potenciar aquest valor que tenim tots, de doncs, ser bones persones, per dir-ho d'alguna manera, doncs ser bones persones amb les persones que tenim al costat i també els que estan lluny.
De fet, tu parles de comprar com penses, de ser tu mateix. A mi, si m'ho permets, això em fa pensar una mica en una mena de mantres, no?, en un sentit molt positiu. I per això et volia demanar a partir de quin moment tu fas aquest canvi de xip. O sigui, és una cosa que potser des de casa t'han inculcat des de petitó o arriba un punt en què tu dius prou, jo vull fer un canvi de mentalitat i fem això bé.
Doncs, bueno, està clar que cada casa és un món i que el que t'ensenyen a casa és el que després desenvolupes. Però, bueno, jo sempre fa uns anys que sempre se'm va ficar molt al cap el tema de la importància de la coherència de cada persona entre accions i el seu pensament, els seus valors, i a través d'això doncs s'han anat desenvolupant això en els diferents àmbits. I fa cosa d'un any i mig doncs vaig veure aquesta problemàtica i vaig decidir jo que no seria coherent si seguia comprant les mateixes botigues. I aleshores vaig veure que també el meu entorn doncs feia com aquest canvi en mi. El que passava és que ells no sabien on comprar. Jo sí que havia fet tota una investigació. Llavors jo ajudava el meu petit entorn de persones dient on podien comprar, com s'ho feien les grans empreses per portar a terme les pràctiques que porten i tot això.
I d'aquí, d'aquest canvi de xip en tu mateix, sorgeix la idea de l'aplicació Ethical Time. Com dèiem, fa uns dies vas engegar a Ignasi una campanya de micromecenatge per tirar endavant aquesta aplicació, la primera de roba sostenible. Què conté? En què consistirà?
Doncs consistirà en crear un espai on les persones puguin ser així, coherents amb els seus valors en el moment de comprar roba. És a dir, tu podràs buscar, per una banda, quina peça de roba busques, a quin lloc, per qui la vols, més o menys a quin preu, i per altra banda pots triar quines exigències li dones a la teva marca, a la teva peça de roba, i pots triar des de lo més bàsic i el mínim requisit que creiem que totes les persones li haurien de demanar la seva roba, com és el treball digne, les condicions de treball dignes, o pots triar que una mica més enllà. Llavors, cada paràmetre és com més sostenible. I llavors hi ha diversos, que és des de producció local fins a economia circular, teixits sostenibles, tints sostenibles...
Mm-hmm. Com ha rebut la gent aquesta aplicació, aquesta idea d'aplicació que, com dèiem, està en plena campanya, i com podem col·laborar-hi?
Doncs la gent realment, aquesta última setmana, des que s'ha escampat així una mica més per xarxes, he vist que ho rebia superbé, he rebut moltíssims agraïments per dur a terme tot això, i ahir mateix em van enviar un missatge que em va sorprendre i em va agradar molt, i deia, era un jove, així de 20 anys potser com jo, i em deia que les persones que estaven preparant i volien un canvi, però que necessitaven algú que els digués com fer aquest canvi. I llavors, per participar, doncs, estem fent, bueno, hem iniciat una campanya de micromecenatge que consisteix en una recaptació de fons col·lectiva per poder desenvolupar l'aplicació. I demanem 20.000 euros i tenim, doncs, 40 dies que vam començar aquest diumenge a través de la plataforma de Verkami.
Per tant, fins a ben bé finals de gener, gairebé, podem posar el nostre granet de sorra per fer possible aquest projecte.
Sí, el dia 20 acabarà. I esperem que es pugui desenvolupar, perquè si no, tornarem a estar com ara.
Ignasi, tu has parlat de respecte, de coherència, amb un mateix, també amb els altres. Aquesta consciència, aquí encara s'ha de treballar una mica més. Tu creus que en altres països està més fonamentada?
Doncs, primer, altres països hi ha molts al món, o sigui, depèn a quin es refereixis, però sí, fa uns mesos vaig estar viatjant per Noruega i realment vaig al·lucinar, perquè el que aquí trobem, el que aquí has de buscar amb dits on està aquella botiga, allà tenen carrers i carrers de totes botigues que asseguren, que respecten les persones, que respecten el medi ambient, i és la seva compra habitual, aquelles botigues. En canvi, aquí, doncs, costa moltíssim realment, que cada cop hi ha més iniciatives que potencien aquesta roba sostenible, però res a veure amb altres països.
Com a mínim ara, amb Ethical Time, quan sigui una realitat, podrem saber on són aquestes iniciatives, que, com comentaves, és una cosa que a vegades no tenim molt clar, no? Els que volem buscar aquest tipus, en aquest cas, de roba sostenible.
Sí, hi ha un problema molt greu, i és que fins i tot les mateixes persones que s'hi dediquen a produir roba sostenible tenen problemes a l'hora de comprar la seva roba, perquè no saben, no? O sigui, busquen una samarreta i normalment les persones que compren sostenible doncs coneixen 3 o 4 botigues i llavors tenen aquelles, però ja no poden anar més enllà, i realment hi ha moltíssimes botigues, i aleshores és donar informació d'aquest gran ventall d'oportunitats que tenim, i que ja no sigui una excusa el és molt cara, també es diu és hippie o és no sé on estan, doncs no m'agrada la roba que hi ha en aquestes tres botigues, doncs tens 15 més al costat.
Escolta, Ignasi, t'hem presentat com a emprenedor social. Tu, crec que no ho hem dit, ets estudiant de Publicitat i Relacions Públiques, però és que, a més, hi ha altres projectes que ja han vist la llum, teus. Per exemple, vas publicar en format de llibre el teu treball de recerca de batxillerat.
Sí, sí, sí. Era també una mica en aquesta línia. Era per reivindicar que les persones fossin coherents amb els seus valors i per animar a tirar endavant els seus projectes. Més o menys un any després de... mig any després de publicar-lo vaig decidir jo ser coherent i tirar endavant el meu projecte.
Doncs, Ignasi i Eiriz, esperem que segueixis sent coherent durant molt de temps, que Ethical Time acabi sent una realitat d'aquí a ben poc. Recordem que la campanya de micromecenatge a través de Verkami acaba el 20 de gener, per tant, encara hi som a temps. Moltíssimes gràcies, Ignasi, pels teus valors, per parlar amb nosaltres, i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada, que vagi bé.
Una abraçada. Adéu.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Ignasi Eriz conversava amb Sandra Balaguer, aquest emprenedor social i creador d'aquesta app de moda sostenible en fase de Verkami, tal com ens ho ha explicat. Bé, tornem a la música, aquesta vegada amb un altre dels cantautors. Si abans era Víctor Manuel, ara ens anem amb Luis Eduardo Aute, amb aquesta també coneguda d'ell, Una de dos.
No sabes el dilema que me crea pasar de todo y no decir ni mu. Por eso estoy aquí, maldita sea, plantando cara como harías tú. Lo que sucede es que me he enamorado, como el perfecto estúpido que soy, de la mujer que tienes a tu lado. Encájame el directo que te doy. Encájame el directo que te doy. Una de dos, o me llevo esa mujer, o entre los tres nos organizamos, si puede ser. No creas que te estoy hablando en broma, aunque es encantador verte reír, porque estas cosas hay quien se las toma a navajazos o como un fakir. Y aquí no hay ni Desdemonas ni Otelos, ni dramas mexicanos de Buñuel. Recuerda que ese rollo de los celos llevó a Caín aquello con Abel. Llevó a Caín aquello con Abel. Una de dos, me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos, si puede ser. ¿De qué me sirve andarme con rodeos? A ti no puedo hacerte luz de gas.
Esas maneras son para los feos, de espíritu y algunas cosas más. Que esa mujer me quiera no es tan raro. Si piensas que a ti te quiere también, lo más terrible es que lo ve muy claro. Pretende no perderse ningún tren. Pretende no perderse ningún tren. Una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos, si puede ser. Una de dos, o me llevo a esa mujer, o te la cambio por dos de quince. Si puede ser, una de dos.
Una de dos, una de les cançons també conegudes de Luis Eduardo Aute. 11:51, és a dir, estem a 9 d'arribar al punt de les 12, i és aquell moment que sí que tenim temps avui perquè acabi a la primera hora aquesta cançó del dia. Nothing but a hand dog.
Singing, we will rock you.
I avui la cançó del dia ens interpreta Astrut Gilberto amb La xica d'Ipanema. La noia d'Ipanema caminava sensual per la platja de Rio de Janeiro amb un curt vestit de flors que s'embullava entre les seves cames. El seu riure, el seu cabell fosc i la brillant i la seva pell bruna i els seus ulls verds destacaven sobre la sorra, la van fer immortal i tots els homes es tornaven al seu pas. Parlem dels anys del passat segle, quan a Ipanema era un paradís només habitat per artistes. Entre ells hi havia Jovin i de Moraes, que van donar la condició de deessa de mite vivent a un adolescent a la qual veien des de la terrassa d'un bar en el qual degustaven un whisky. Tot això en forma de cançó amb música lànguida del primer i lletra insinuadora del segon, que el 1962 va conquistar el món i des de llavors segueix a l'Olimp. Entre les seves imborrables versions d'aquest tema hi ha sempre el que més els va agradar, la d'Austrut Gilberto, gravada per ella perquè parlava anglès. No obstant això, la primera interpretació discogràfica va anar a càrrec de Peri Ribeiro. La xica d'Ipanema va universalitzar la bossa nova, ara. O va fer universal la bossa nova, per fer-ho més fàcil. És una obra meravellosa, tranquil·la i elegant. La cantant brasilera de bossa nova, samba i jazz, Astrut Gilberto, va ingressar en el món de la música quan es va casar el 1959 amb el guitarrista João Gilberto. Es va fer popular com a principal intèrpret de La noia d'Ipanema. El 1963, gravada a Nova York al costat del seu marit i el pianista i compositor Antonio Carlos Jobim, acompanyats pel saxofonista nord-americà Stan Getz. Ella no tenia experiència prèvia, però la seva melosa veu n'hi va haver-hi prou. Doncs bé, la cançó d'avui, del dia, amb Astrut Gilberto, és aquesta Noia d'Ipanema.
Ding, 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 ding. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça,
estela, menina que vem, que passa, num doce balanço o caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes, ah. Oh, but he watched her so sadly. She walks to the sea, she looks straight ahead, not at he. Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, he smiles, but she doesn't see. Walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes, ah. Oh, but he watched her so sadly.
Aquesta sensualitat de la veu d'Astrid Gilberto, amb aquesta xica d'Ipanema, la noia d'Ipanema, Arribem al punt i final d'aquesta primera hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Fem una pausa i de seguida emprenem ja la segona hora des d'ara fins al punt de la una.
La Generalitat al teu costat.